I cada dimarts us portem gent de casa que s'encarrega doncs, de portar diferents tipus de vehicles. Avui us parlem del Kilian Nielsen I el Joel Fernández. Molt bona tarda a tots dos.
Molt bones. Hola, molt bones.
Com esteu, primer de tot?
Bé.
Molt contents.
Amb ganes de parlar d'aquest projecte que heu fet aquest últim any?
Sí, sí, moltes sí? ganes.
Avui parlarem de la Uniride. Ara explicarem què és el que suposa parlar de la Uniride I sobretot què és el que heu anat fent. Si us sembla, comencem pel principi. Què és aquest projecte? Com ho explicaríem a la gent perquè sàpiguin una mica de què va?
Doncs l'Uniride és un rally benèfic que es fa, que s'ha fet amb un grup de gent que porta molts anys amb el tema de la mecànica I tot, I té, pues, es fa bàsicament per la solidaritat, que es porta material solidari de qualsevol tipus, tant medicina com material escolar, el que els participants elegeixin, I llavors pues, es fa l'excusa de les etapes del Dakar I tot per motivar la gent, però també té la seva part benèfica, que és per ajudar els pobles de on es circula.
Mm-hmm. En aquest any s'ha fet una 15a edició, que és a la qual heu participat vosaltres, aquesta del 2025, I es fa al Marroc. Com dèiem, molts trams, moltes etapes són com les del Dakar, però com us veu enterar de que això existia?
Pues ens van presentar l'oportunitat al col·le, ja que estem estudiant un curs de mecànica, I ens van vindre el organitzador del propi Uniride, que és d'aquí de Catalunya I tenen la seu aquí a Andorra, a explicar-nos el projecte I si volíem participar. I el col elegiria dos participants que anirien. Nosaltres no vam ser escollits I vam anar per lliure buscant els nostres patrocinadors I tal.
I això com va ser? El fet de buscar els patrocinadors per poder fer un projecte com aquest, que al final és un projecte superambiciós per gent com vosaltres que esteu estudiant encara.
Pues la veritat és que va ser un tant difícil per el tema de que, clar, era la primera vegada que ens veiem fent alguna cosa així I vam dir, bueno, ara hem de mirar per on comencem tot. I al veure com que ens trobàvem que no sabíem fer res, llavors vam decidir, bueno, pues, ens tirem a la piscina, busquem exemples per Google mateix I mirem aviam què és el que podem ficar al currículum, per dir-ho d'alguna forma, per cridar atenció als patrocinadors. I la veritat és que aquí a Andorra hem sigut molt ben rebuts perquè pues, hi han hagut moltes participacions bones I ens han ajudat per totes les bandes I la veritat ens han facilitat molt la feina.
Anem a parlar una mica de diners, perquè tot això comporta també una part econòmica per als participants, perquè vosaltres heu hagut de posar el cotxe, si no vaig mal fixada, I per altra banda, tota aquesta preparació que comporta, no? Amb quin cotxe anàveu, quins són aquests patrocinadors que heu tingut, a quines portes veu picar I quines portes us van donar certa ajuda?
Doncs vam anar amb un Forca groc del 2003, que sembla pues, un limón, per això l'equip es diu Limoncello, I vam estar buscant diverses empreses que ens poguessin ajudar, sobretot les que teníem més coneguts com a tal, ja que era més fàcil trobar, I en aquest cas els principals van ser Assegur, que ens van donar els segurs del cotxe I tal per poder anar, Autodiesel, Volvo Andorra, que ens va ajudar amb tota la preparació del cotxe, manteniments I tot això I recanvis, I els col·legis Sagrada Família I el Janer, que ens van aportar el material solidari que van portar, que era material escolar.
Ah, és a dir, el material també l'havíeu de portar vosaltres,
sí.
Com a participants. Això està molt bé perquè també us fa pensar una mica no, què és el que poden necessitar aquests pobles als quals aneu, no?
Sí, sí. Demanen 40 quilos, nosaltres vam posar...
Vam portar un total de quasi 70 quilos.
Sí. Home, déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, està molt bé, no?
Portem el cotxe que no entrava res més, ja.
I clar, amb el cotxe que pesa tant, en aquest programa parlem moltes vegades de mecànica I quan parlem també del tema dels pesos, el cotxe gasta més. No sé com veu gestionar vosaltres tot el tema de les etapes, perquè si no recordo malament, la primera etapa almenys eren uns 200-300 quilòmetres.
Aviam, sí que s'ha de dir que les etapes per si tampoc eren gaire extenses. El que feia que es fessin llargues era la dificultat que tu posaves al portar el cotxe que portes, perquè no són etapes molt complexes, però clar, si vas amb un cotxe que...
Amb una xatarra, no?
Que no és res, llavors allà se't complica tot. I sí que és veritat pues, que en quant a gasolina pues, et donava, perquè de normal les etapes que feien per camins I tot tenien una durada màxima d'uns 200 quilòmetres. I clar, nosaltres amb el nostre vam estar calculant que eren uns 400 quilòmetres per carretera, més o menys, de dipòsit. Però clar... Sí que és veritat que nosaltres quan vam baixar fins al Marroc n'hem cargat fins a dalt, que no entrava res més al cotxe. Llavors allà sí que consumíem una mica més, però un cop arribaves al primer campament, tot el material solidari el buidaves I el ficaves amb uns camions que se'ls emportaven cap als següents pobles que anàvem a anar. I sí que és veritat que aquí nosaltres ens vam equivocar I vam ficar-ho tot I ens va faltar després tindre alguna cosa per donar-ho perquè a la primera etapa venien uns nens d'una escola I pues, es feia com per tindre una part més visible d'on anava aquest material. i que també es pogués veure que de veritat aquest material anava gent que ho necessitava i no que se n'anés per allà, que això és un punt a favor per l'organització perquè es fa més visible tot.
Per tant, vosaltres ho veu posar tot als camions i no us veu quedar res per vosaltres per aquesta primera etapa.
Exacte.
Aquí ja ho sabeu per la pròxima, no? No sé si teniu previst, ara que ja l'heu viscut, ara ens explicareu com ha anat, sobretot doncs, si hi ha alguna cosa que es pugui explicar, de dir, vam tenir un pollastre aquí que no sabíem com arreglar-ho i després vam tornar i vam continuar. No sé si a dia d'avui us plantegeu tornar-hi.
Tenim pensat anar, perquè es fan d'una edició a l'any, es fa al febrer i a l'octubre, i estem pensant anar a l'octubre de l'any que ve.
L'octubre del 26.
Sí.
Vosaltres veu anar aquest febrer del 2025, és a dir, fa relativament poc.
Sí, fa res.
Què veu descobrir? És a dir, expliquem-ho també per la gent que ens estigui escoltant. Si amb ells els interessa el món del motor, que els agraden els cotxes, que els agrada el desert... No sé si havíeu conduït mai amb desert.
Què va, què va.
No, no.
Cap dels dos, eh?
Res.
I qui feia de pilot i de copilot? Us anàveu tornant?
Tornava molt poc, però majoritàriament conduïa jo... I el Kilian pues, anava guiant-me perquè això se li dona bastant bé i així anàvem sempre certs i perfecte.
Molt bé. Parlem, doncs, d'aquesta... del que us ha portat a vosaltres, com dèiem, a fer una Uniride com aquesta i el fet, sobretot, aquesta part més solidària, el fet d'ajudar a tots aquests pobles que necessiten, com molts altres pobles al món, d'aquesta ajuda.
Pues mira, la veritat és que nosaltres, pues clar, al principi ho vam fer sobretot pel tema de dir, bueno, una aventura per viure, no? Perquè això no es fa cada dia, que aquí a Andorra més també, pues diem, va, pues agafem i mirem a veure què podem fer. I llavors, clar, nosaltres, com que tampoc sabíem ben bé que els objectius que tenien allà com a competició, per dir-ho d'alguna forma i tot, vam dir, bueno, pues mira, busquem material solidari que sigui escolar, que és molt més simple de trobar i tot, i pues nosaltres, com a antics estudiants d'aquestes escoles, pues vam dir, pues anem a recorrir amb ells, que sabent que ells també participaven en moltes coses d'aquest tipus, pues vam dir, segurament ens ajudin. I clar, sí que és veritat que quan vam arribar allà ens vam donar compte de que per material solidari hi havia els premis. Val. Que això volia dir que premiaven als dos més... que s'ho havien buscat millor la vida per trobar algo diferent. Perquè clar, material solidari, que pot ser escolar, medicaments i tot, s'agraeix molt, però ho porta tothom. Llavors, per exemple, aquest any van guanyar uns que van portar unes plaques solars per una escola i van fer tota la instal·lació de nit i tot. I la veritat és que nosaltres, de cara al 2026, ens volem proposar, ja no pel fet de guanyar el premi ni res, sinó pel fet de dir, anem a ajudar i anem a fer-ho bé i anem a buscar una forma diferent d'ajudar que no sigui pues, material escolar, que al final pues, per nosaltres és fàcil d'aconseguir, per ells no tant, però clar, molta gent ho portava, que ho van veure. I la gent sí que és veritat, es busca molt la vida per buscar diferents solucions. Hi ha gent que feia cadira de rodes amb tubos de PVC. Llavors això, es busca una idea més diferent i que pugui pues, resoldre molts dubtes i moltes ajudes que pugui tindre la gent, que per nosaltres és fàcil aconseguir, però per ells no ho és tant.
Per tant, teniu un any i mig per pensar-vos una idea que pugui ser factible, portar-la també amb el cotxe fins allà, perquè si no, difícil, complicat. Aquests de les plaques solars havien de ser petites, no?
No, eren bastant grans. El que passa és que al ser el projecte tan gran, ja eren participants altres vegades i ja tenien un contacte amb l'organització i, entre cometes, els ajudaven a portar-ho i tal.
Vale.
Sí.
Però clar, si és la primera vegada, plaques solars, com no siguin petitetes i les portis de 10 en 10...
Exacte. Més que anàvem molt perduts allà i no sabíem ni què tenim que fer ni res. Millor bueno, la primera vegada tranquils i ja, si hi ha alguna cosa, ens ocorrem més.
Després. Expliquem una mica, si us sembla, nois, com ha estat tot el procés. És a dir, en el moment que vosaltres arribeu allà, deies, Joel, que tu conduïes, el Kilian et feia de guia, que anàveu amb un roadbook, no?
Sí.
I com... com expliquem el fet d'anar amb un roadbook? Perquè hi ha molta gent que dius, vale, ja veus, mires el Dakar i moltes vegades et surt la imatge d'entre els cotxes que el tenen allà marcat, però no ens en fem a la idea, jo crec, la gent que no ho hem viscut, com de fàcil o difícil pot arribar a ser seguir-lo?
Aviam, jo tinc que dir que quan em vaig enterar que aniríem amb roadbook em vaig descargar un joc del Dakar per practicar i mirar a veure què és exactament el que tindríem.
Bueno, no és mala opció.
I s'ha de dir que sí que és veritat que a favor d'ells està més simplificat, perquè si no, no hauríem arribat cap dia a la meta, però bueno, era, pues, bàsicament, t'anava dient els quilòmetres que tu portaves i els quilòmetres de diferència que hi havia entre cada casella. Llavors tu pues, t'anaves compaginant amb una aplicació que ja et facilitaven pel telèfon, que t'anava ficant tots els quilòmetres, l'orientació cap a on anaves i tot, i llavors la gran majoria de trams era seguir una pista principal. Després t'havies de guiar per les imatges perquè et deia, pues mira, hi ha quatre sortides, tu has d'agafar la segona. al quilòmetre 26, per exemple. Llavors, pues, tu quan arribes al quilòmetre 26 i veies les quatre sortides, ja directament anaves cap a la segona. I després hi havia uns trams d'orientació, que aquestos sí que és veritat que no hem fet ni un bé, que a tu et guiaven pels graus i tot. Llavors a tu et deien, pues, has de seguir cap 124. I clar, pues, tu havies d'agafar el cotxe al quilòmetre que et deien, girar fins al cap 124 i tirar tot recte tants quilòmetres.
Fins que arribis a un lloc que vés a saber on arribes, no?
Clar, però amb els cotxes que portàvem, a la mínima que veies una pedra o un forat, tenies que separar-te una mica i ja te n'anaves. I al final, quan arribes al final, deies, bueno, jo no trobo la pedra que fica aquí a la foto, llavors no sé on estem.
Això ha de ser complicat també la primera vegada. O sigui, ara ja per l'any vinent ja ho teniu més o menys apamat i ja serà potser una mica més fàcil.
Esperem que sí, sí. Esperem que sí.
Què us ha passat? Alguna cosa que us hagi passat que, diguem, no és tan fàcil o tan maco com ho pintem?
A veure, ja han passat diverses coses, inclús en el viatge, ja que...
D'anada cap allà.
D'anada cap allà.
Està bé, això.
En autopista. Anàvem darrere dels companys que hem comentat abans que anàvem del col·le, però anàvem junts. Vam sortir junts de la Seu i a tres horetes de la Seu d'Urgell, a mig de la P7, se li va sortir una roda.
Amb ells?
Sí. Anem a 120 per hora i de cop se li va sortir una roda, la roda es va levantar, quasi ens el mengem, i... però bueno, mira, vam estar buscant desguassos...
Un ensurt, llavors, eh?
Sí, sí, sort que vam sortir amb dos dies d'antelació.
Menys mal.
Perquè el dia següent, a la una de la tarda, només havíem reparat el cotxe. Estàvem sortint encara d'aquí i anant cap a Algeciras.
Mare de Déu. O sigui, ja comenceu amb una aventura... magnífica.
Sí, sí.
Això d'anar, clar, el fet de tenir aquests dos equips, podríem dir que tots dos equips aneu representant Andorra.
Bueno,
ells a mitges, bé, si no menys, recordo sí, malament, no?
Ells eren, la Jana era de la Seu i el Joao era de Coll de Nargó. Llavors, d'Andorra, per exemple, estàvem nosaltres com a equip 100% Andorra, perquè anàvem amb el cotxe Andorra i tot, que amb el tema de la matrícula, el primer dia que li vam dir la matrícula ens van dir que estàvem malament.
Això i clar, què és? Els
no? Els vam dir que, clar, el vehicle era Andorra, que per això la matrícula. I després també vam conèixer allà un noi que estudiava a la mateixa escola que jo, que aquest també venia d'Andorra.
Arnau Canut i sí. No sé amb qui anava.
No, ara no me'n recordo tampoc, però sí, l'Arnau anava també d'Andorra i pues, allà quan el vam veure vam anar a saludar, perquè bueno, ja que som d'Andorra anem a fer una mica de país.
Home, sí, una mica de pinya, no?
Sí, sí.
A veure, tenim clar que ja el viatge va començar estrany, però després alguna cosa més que us hagi passat durant la Uniride?
Bueno, és que també va tornar a passar alguna cosa, només sortia el ferri.
Ah, Déu meu. A veure, expliquem-ho, que això la gent també... A més, us ho preneu a riure, i això és molt bona senyal. Per tant, anem a fer riure també els oients.
Clar, nosaltres ens vam assustar quan va passar, però després ara ho mires des d'on estem ara i dius, bueno, pues en veritat vam tindre molta sort, perquè justament estàvem sortint del ferri allà a Tànger i estava plovent. I clar, pues entre la emoció de oh, estem a Marroc, hem arribat, hem fet tots els quilòmetres que hem fet fins a Algeciras, tot està anant relativament bé, a part de lo de la roda, pues estàvem contents. I clar, pues et distreus. I de sobte els de davant van clavar frenos, i clar, el cotxe que portàvem, pues allò l'ABS encara no se'l coneix. I va ser tachar frenos i ens van menjar el cul dels altres. I clar, vam veure allò, veiem el panorama i diem, ja està.
Ja no podem participar, no?
Tal qual hem sortit del barco, tornem a pujar, jo crec. I vam dir, mira, anem a donar un vot de confiança al cotxe, que si ha arribat fins aquí serà per algo.
Home, i amb un cotxe del 2003, eh? Recordem?
Sí, sí. I llavors vam dir, mira, pues, continuem, perquè a més aquest cotxe s'ha de fer una menció aquí a l'avi Lluís, que ens va fer un favor, que ell, tothom li deia que aquell cotxe no arribaria, i ell va dir, clar que sí, jo he anat a la platja, si he anat a la platja arribarà.
Lo mateix, anar a la platja de Tarragona que anaria al Gendrina.
Pues nosaltres vam dir, pues mira, anem a fer-ho. I vam dir, va, anem a provar. Llavors anàvem tirant tot el rato per l'autopista d'allà de Tànger, perquè a més teníem el primer dia, no sé si eren uns 400 quilòmetres.
Sí, 400 quilòmetres per l'autopista i no teníem ventilador el cotxe.
Mare de Déu, clar, del pinyo, no?
Sí,
clar. I llavors vam dir, mira, pues anem tirant i cada cop que veiem una gasolinera, paràvem i empapàvem el radiador amb aigua freda i anàvem tirant. I vam arribar i, clar, amb tot el tema de donar el material solidari, de fer les verificacions de que complíssim amb les normatives per poder fer la carrera i tot, doncs ens va passar pel mecànic. Vam dir, bueno, ja veurem demà a veure què tal, perquè vam preguntar si podem anar i ens van dir que per l'hora ja no podríem anar. I vam dir, bueno, pues esperem. I llavors vam fer tota l'etapa del dia següent també sense radiador, i aquí es complicava perquè ja començaven a ser pistes de muntanya i tot.
Clar, llavors allà no hi havia gasolineres.
No, no. I tampoc podies anar ràpid perquè refrigeres per l'aire mateix. Llavors allà sí que estem molt més preocupats i portem no sé quantes botelles d'aigua plenes d'aigua.
Tu diràs.
Només que pel radiador.
I al final... vosaltres no, no? Jo si em deshidrato és igual, la corto el cotxe.
Era lo de menys, volíem arribar i veure què fèiem. I mira, vam tindre la sort que vam poder acabar l'etapa. No sabem ni com, no preguntis, llavors. I vam arribar i el primer que vam fer ens van dir que tot bé, nosaltres no, hem d'anar al taller ja. I ens vam fotre la pegatina vermella i d'urgències cap a la UCI vam anar.
D'urgències cap a la UCI, això és fort, que li diguin amb aquest nom.
Sí, sí.
Això també és interessant, la part de mecànica la posa la mateixa organització.
Sí, hi ha un equip, crec que com de 20 mecànics, que treballen les 24 hores. Tipo, van per grups, uns treballen al dia i uns altres a la nit. A nosaltres ens van dir, veniu aquí a les 2, 3 del matí, que estarà arreglat.
I el dia següent havíeu de sortir primera hora?
Sí. A les, què? A
les 7 del matí. Sobre les 7, 8, màxim.
Però vosaltres quan dormíeu?
Pues un par d'horetes.
I on dormíeu? Clar, perquè aquesta és l'altra.
Una tenda.
A una tenda de campanya? Sí. O una jaima d'aquestes de...
No, no, tenda de campanya.
Tenda de campanya.
Cada equip tenia la seva.
I depèn del dia, perquè hi havia dies que ens feia mandra a muntar la tenda i dèiem, pues tombem els seients del cotxe i dormim al cotxe mateix.
Això vol dir que eren còmodes?
Sí, 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 la veritat, punt a favor, pel fort.
Punt a favor. Sí, sí. Això de l'avi ho hauràs d'explicar més extensament, perquè crec que és mig gurú, no? Podríem dir-ho. Si bueno, ell diu que arriba, va arribar.
Clar, nosaltres, quan vam veure que tenim que comprar un cotxe, vam estar mirant per Wallapop, que és el primer que mira qualsevol persona, perquè diu, bueno, un cotxe per aquí. Però clar, com estan les coses, pues un cotxe d'aquestos que tu el portes, bàsicament, vés-te'n a saber si torna, tampoc volíem deixar-nos allà un dineral. I llavors vam estar mirant i, clar, jo li vaig comentar a ma mare i li vaig dir, mira, és que no trobo res, tot el que trobo són 2.000 euros per un cotxe antic, 1.000 i pico, i, clar, fa mal. I tampoc els teníem per això, saps? I llavors vam dir, bueno, jo li vaig preguntar a veure si sabia algú i em va dir, mira, pues, tinc una amiga que el seu pare ja és gran i llavors pues, el cotxe no l'utilitza. I em van preguntar si el volíem. I, clar, com que jo tinc el meu, pues, no feia falta. I jo li vaig dir, uau. Pues pregunta-li a veure quin cotxe és i a la que vegi que l'extracció és tracció davant i que té més de 15 anys, que ens digui quan vol, que ens l'emportem. Perquè, clar, trobar-lo no és fàcil.
Clar, perquè a més, els requisits d'aquests cotxes que hi participen, ara feia referència que ha de tenir més de 15 anys, alguna cosa més que
haguem tracció
de
saber? Tracció a dos rodes.
Tracció a dos rodes i ha de ser davantera.
No. O davant o darrere.
Ah, és igual.
És igual.
Però clar, majoritàriament són davant.
Sí.
Bueno, és que els cotxes més antics tots eren, no?
Clar, vam trobar-nos amb un que anàvem un BMW, que sí que era tracció darrere, però la gran majoria ja, per no dir tots, eren tracció davant.
Mm-hmm. És bo tenir gent coneguts que ens poden deixar les coses, perquè, clar, ara, al principi, torno una mica enrere amb el tema dels diners que vosaltres heu hagut d'invertir en aquest projecte. Deies, trobàvem cotxes de Wallapop de 2.000 euros, que no els teníem. Quan ha de poc anar la gent si vol participar en aquesta Uniride?
Puh. Home, ja calés, eh?
Sí, sí. Ja calés. I també depèn, perquè vam tindre sort amb la situació de trobar el cotxe.
Sí, no, clar, si no haguessin sigut 2.000, 3.000 euros més del que...
Clar, clar, la inscripció són 1.800 euros.
Pels dos?
Entre els dos.
Sí, el cotxe, que sí. Diguem.
La inscripció són 1.800 euros entre dos, i si ho pagues abans de juny o juliol, et fan 100 euros de descompte.
Ah, bueno, ni tan mal.
Sí.
No?
Sí, sí.
Llavors, l'únic que haguéssiu hagut de pagar serien aquests 1.800 euros de la inscripció i el preu que valgués el cotxe.
Clar, però aquí nosaltres, com que vam començar una mica tard, llavors sí que és veritat que en tema patrocinis anàvem una mica...
Pillat, no?
Sí, portem el temps una mica enganxat, llavors no vam poder mover-nos gaire. Però sí que és veritat que això, si tu proposes a fer-ho bé, amb temps i amb... Bueno, ganes hi havien de sobres, perquè ja et dic que nosaltres
ja m'ho suposo.
Estem més emocionats que qualsevol cosa, però si vas amb temps i es fan les coses molt bé, sí que és veritat que et pot sortir molt més barat de lo que penses. Perquè nosaltres vam calcular que haurien sigut, per exemple, uns 4.000 euros, per exemple, entre els dos, entre 4 i 5.000 euros, per la situació del nostre cotxe, que el vam trobar molt bé de preu, per el favor que ens van fer. Però clar, sí que és veritat que depèn de quin cotxe tinguis, si tu ja el tens, és això que t'estalvies.
I tant.
Però si no el tens, si ja tens que tirar de Wallapop, llavors ja vas sumant més. Però sí que és veritat que si ho fas bé i trobes amb gent que tingui ganes d'ajudar-te, a empreses que tenen ganes d'ajudar la gent i tot, i a més lo bo que tenim del rally és la proposta solidària que tenia, que això, vulguis o no, motiva molt a la gent. Uh-huh. I moltes empreses, pues, pel fet de que era solidari, pues, els hi donaven ganes de dir, va, pues, anem a donar un cop de mà a aquests xavals, a veure què ens surt d'aquí, no? Però sí que és veritat que si es fa bé, et pot sortir molt més barat de lo que sembla.
Per tant, veiem que la edició del 2026 segurament us sortirà més barata, no?
Esperem que sí.
Sí, sí.
Teniu temps ara per preparar-ho, per buscar patrocinadors i per pensar-vos aquesta idea diferent i rocambolesca que voleu per aquesta nova edició, no?
I també reparar el cotxe.
Ah, clar, és veritat, que no està arreglat.
No. Tenim tota la vigueta de davant enfonsada cap a dins.
Però el radiador el van arreglar perquè poguéssiu acabar amb aire condicionat o alguna cosa?
Vam posar un ventilador gegant, no sé quin cotxe és, però es veu que van fer 50 quilòmetres per anar a buscar-lo, van tornar, es van equivocar i van tindre que tornar a fer el recorregut per posar un altre.
Mare de Déu. Però bueno, veu tenir aire condicionat i no se'ls va reescalfar res.
No.
El ventilador bufava un aire i que, mare meva, cada cop que s'encenia semblava que s'anés a apagar el cotxe, però bé.
Bueno, l'important és això, és veure doncs, com d'aquestes situacions doncs, podem sortir-ne, no? I el fet de que l'organització mateixa doncs, us posi un equip de mecànics tan i tan bèstia també ajuda molt, perquè així vosaltres també aneu una mica més tranquils.
Sí, no, i s'ha de dir que les nostres averies dintre lo que cap tampoc van ser gaire greus, perquè cada cop que, bueno, cada campament que anàvem, els mecànics estaven a tope. I hi havia gent que tenia averies que nosaltres dèiem, mira, lo nostre, dintre lo que cap, tampoc era per tant, en comparació amb un que li faltava una roda, amb un altre que tenia mig cotxe destartalat.
O sigui, mare de Déu.
Sí, hi havia de tot.
I això de fer trams del Dakar, què? Com se sent un?
És guai, eh? Sí. Mola molt, perquè tu estàs allà enmig de... No veus res, ja a vegades que no veus res, perquè tens un cotxe davant, t'aixeca tota la sorra, no veus literalment res, en plan, res és perquè el tio de davant no freni.
Clar, perquè si no te'l tampoc trobes... veus ni les llums de fre. No?
Potser te'l trobes de cop davant i te'l menges. Hi ha hagut una situació que ha sigut molt perillosa, perquè al nostre company li va donar per adelantar-nos, quan anàvem superbé, veiem tot supervisible, i de cop ens adelanta, se'ns fica davant, i de cop trobem a gent enmig de la carretera, així...
Saludant-vos.
Els braços, dient cap a l'esquerra.
Ah, que us estàveu equivocant de lloc. No, per la pedra, no?
Perquè just darrere d'ells hi havia un sorral gegant on estaven tots pillats.
Clar, que llavors si arribes allà...
Clar, arribem a fotre-nos allà o ens mengem els cotxes o ens emportem un noi
mare
per davant,
el
que sigui.
Millor no pensar-hi amb el que hagués passat.
Sí.
Nois, ens queda res, 30 segons. Ajudeu-me a animar la gent que us escolta, ja sigui per patrocinadors o per gent que potser se li mogui el cuquet per participar a noves edicions.
Pues lo primer de tot, que si com a participant ho vols fer, no t'ho pensis dues vegades. A la mínima que t'agradin una mica els cotxes o veure el Dakar per la tele, t'aixeques i t'apuntes i vas. I en quant a patrocinadors, pues que s'animin a ajudar, perquè és molt visible. Es parla tot arreu d'això i cada cop més, i la veritat és que és una molt bona manera d'ajudar gent que ho necessita de veritat.
Joel, vols afegir alguna cosa més?
Que moltíssimes gràcies als que ens han ajudat i que s'animi tothom, que és una experiència maca i la gent que coneixes també és increïble. Hem fet un bon grupet allà i, bueno, a veure si tornem.
Estarem molt pendents de com van aquestes pròximes edicions, aquest 2026, a veure com funciona i si no teniu tants inconvenients durant el trajecte
no.
I durant la cursa.
Esperem que tot vagi bé.
Joel, Kilian, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.